Ràdio Tiana, les notícies.
L'IBI seguirà sense pujar l'any vinent a Tiana. Un ple extraordinari ha donat llum verda aquest dimarts. L'Ajuntament es compromet també a ajudar a pagar l'IBI a qui tingui una situació econòmica desfavorida o càrrecs familiars. Tots els grups municipals, excepte Convergència Demòcrata, han aprovat les normes d'ordenances fiscals per al 2017 del ple d'aquest dimarts. Clam del món municipal perquè la Generalitat assumeixi el 100% del servei de Rodalies de Renfe. El ple ha assumit públicament el compromís d'elaborar un reglament que permeti atorgar subvencions per pagar l'IBI a qui tingui una situació econòmica desfavorida o càrregues familiars. Àlex Aguilera.
L'IBI, l'impost de béns immobles, no s'apujarà l'any vinent a Tiana. Aquest dimarts al vespre, un ple extraordinari ha donat llum verda a aquesta i altres propostes d'acord sobre les ordenances fiscals de l'Ajuntament. Tots els grups, excepte el de Convergència Demòcrates, que s'ha abstingut, han aprovat mantenir el mateix IBI que el 2016. La proposta aprovada és que el tipus sigui del 0,538%, però que això no repercutirà en una pujada del que paga la ciutadania, que pagarà el mateix que enguany. Ho ha explicat Ricard Fabra, regidor d'Hisenda.
Quines eren les dues opcions a fer? Una opció era augmentar per si de cas, i l'altra, com que ens han donat l'opció que fins a l'1 de març podríem adaptats en el cas de que amb la modificació o aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que és el que depèn aquest impost, se'ns modifiqués, se'ns apliqués la variació catastral, ens trobaríem que amb el que tenim previst a pressupostos no arribaríem a cobrir, és a dir, havent deixat l'IBI congelat, tenint els mateixos ingressos que l'any passat, per tant no s'han augmentat, però ens trobaríem que si ens ho modifiquen ens anirien a la baixa. Per tant, quina és la proposta d'aquest govern? Siguem prudents, sempre tenim el termini d'adaptar-nos, de moment ho deixem congelat, que queda igual, doncs evidentment, això ens anirà a la baixa. Que no, queden, per la gent serà exactament el mateix, és correcte.
Entre els ingressos municipals n'hi ha dos, l'IBI i la plusvàlua, que són essencials a l'Ajuntament perquè amb la suma de tots dos les arques municipals ingressen el 80% dels impostos. Malgrat que calia anunciar una modificació a l'alta o a la baixa d'aquest impost pel 2017, al ple d'aquest vespre, l'IBI doncs no es modificarà. Hi ha dos motius, ha argumentat Fabra, que la llei de pressupostos de l'Estat encara no s'ha aprovat i que, a més d'això, la voluntat de l'Ajuntament és que els ingressos en concepte d'IBI per l'any vinent siguin del mateix import que l'any 2016, ha dit. Ricard Fabra també ha anunciat al ple la intenció del govern municipal de poder subvencionar l'any vinent famílies o persones que estiguin en situació de precarietat i que, malgrat això, hagin de pagar l'IBI. El càlcul i, per tant, l'actualització dels valors cadastrals el fa anualment el govern central i és el que marca, en essència, l'increment o baixada de l'IBI als municipis. Malgrat que hi pugui haver variacions, el regidor d'Hisenda ha remarcat que el ciutadà a Tiana pagarà el mateix l'any vinent, sigui quin sigui el que es marqui a Madrid. Al ple, l'equip de govern ha aconseguit també arribar a un consens per aprovar diversos punts relacionats amb l'ordenança que regula la plusvàlua, que és l'import sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana que es transmeten entre persones vives o bé que es reben en herència. Ricard Fabra.
El que s'intenta fer és fer una bonificació per aquells casos que són, diguéssim, que són evidents o flagrants, digue-li com vulguis, o injustos, fins i tot. Una persona que hereta la vivenda familiar que ha sigut de tota la vida i es troba amb que ha de pagar un dineral per una vivenda que segueix sent la seva i que no té intenció de vendre-la. Doncs això és el que s'està quadrant. Hem mirat exemples de molts ajuntaments, ho estem reajustant en el cas de Tiana, i el que s'està intentant és que tots els grups, més o menys, tinguem un consens. Vull dir, això es fa ara, però si es fa aquest pas, que no ho haguem de treure l'any que ve.
Els punts sobre aquest tema que s'han aprovat al ple extraordinari d'aquest vespre són aquests: eliminar la referència a un determinat valor cadastral, mantenir l'actual bonificació del 95% en un bé immoble a favor dels descendents quan aquest s'ha transmès a algú amb qui hi ha hagut convivència almenys els 2 anys anteriors a la mort del causant. També s'ha aprovat preveure una bonificació del 30% sobre el valor cadastral de l'immoble a favor dels descendents quan aquest es transmet però no hi ha hagut convivència. També s'ha aprovat ampliar fins a 5 anys el termini durant el qual s'ha de mantenir la propietat sense poder-la vendre un cop rebuda. El ple també ha aprovat diverses esmenes d'articles que regulen algunes lleis recaptatòries.
Més coses. Esther Pujol ha dit que aquesta aprovació de normes ordenances segueix en la línia dels darrers 6 anys de l'equip de govern, de ser austers i de no apujar impostos i taxes. Àlex Aguilera.
Al ple extraordinari municipal que s'ha fet aquest dimarts, la modificació d'ordenances fiscals ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals de l'Ajuntament, excepte el del PDC, Partit Demòcrata de Catalunya, que s'han abstingut. El punt més destacat ha estat la decisió de no apujar l'IBI del 2017. Junts per Tiana ha votat a favor de la modificació d'aquestes ordenances. El seu portaveu, Isaac Salvatierra, ha mostrat el seu suport a les mesures proposades pel que fa a la plusvàlua. Ha criticat, però, que ordenances fiscals i pressupostos, malgrat que la regidoria d'Hisenda ho va prometre, no es debaten encara ara en un mateix ple.
Denunciem i estem decebuts per una certa deixadesa per l'incompliment de la promesa, gairebé l'única promesa que ens ha anat fent al llarg d'aquest any i mig, senyor regidor, d'ajuntar ordenances i pressupostos en un mateix ple per un tema de concepte, no? per aprovar uns ingressos o una fiscalitat, una càrrega fiscal doncs, que carreguem als veïns i veïnes de Tiana i saber que ho destinarem. No? Ajuntar-ho tot en un mateix ple per saber doncs, quins ingressos o quina càrrega fiscal decidim, sabent-ho en el moment que sabem també la despesa. No? I em sembla que era un criteri lògic, vostè mateix ho va dir i ens ho ha anat prometent reiteradament i lamentem doncs, que aquest compromís no s'hagi pogut donar. També una certa falta d'informació per la rapidesa. Sempre van a correcuita i es convoca d'urgència el ple. Creiem que haguéssim pogut treballar una mica abans i poder-ho saber una mica abans, una falta d'informació.
Junts ha afegit que l'IBI hauria de ser un impost més social, que reverteixi en més millores i més concretes a Tiana, i ha recordat que ells així ho van proposar a la recent comissió informativa. Per la seva banda, la CUP ha criticat que no s'hagi fet una revisió de cadastre in situ, malgrat la rebaixa del 3% de l'IBI feta pel 2016. Àlex Ros ha demanat que el tipus de gravamen es baixi a famílies en situacions vulnerables.
Hem demanat tirar endavant una ordenança reguladora que permeti subvencionar ajudes a l'IBI a les famílies més vulnerables o en risc d'exclusió social. En definitiva, doncs, que des de l'Ajuntament es pugui arribar a bonificar aquells subjectes que la llei d'hisendes locals no preveu i en aquest sentit és el que havíem demanat doncs, a l'equip de govern que tirés endavant doncs, aquesta ordenança que ens han presentat avui en aquest afegitó. També la llei permet gravar pisos i immobles buits fins a un 50% més d'IBI. Això l'Ajuntament de Tiana no ho contempla. L'any passat la CUP ho va demanar en aquest mateix ple d'ordenances i el govern municipal es va comprometre a recuperar una moció de l'anterior legislatura per començar a aplicar sancions a habitatges buits.
Segons dades que ha fet públiques Àlex Rosa al ple, al poble hi ha 6 habitatges buits, per això ha dit que cal treballar per blindar Tiana contra l'especulació immobiliària. La CUP també ha votat a favor de totes les modificacions d'ordenances proposades al ple aquest dimarts. En canvi, el grup municipal del Partit dels Demòcrates s'ha abstingut. També s'ha queixat del poc temps de què han disposat per analitzar les propostes. El portaveu en aquest ple del grup municipal, Joan Canyada, ha dit que el seu grup no està d'acord en alguns punts proposats, sobretot els referents a les plusvàlues. El Partit Demòcrata de Catalunya tampoc està d'acord en que s'obligui a mantenir 5 anys l'habitatge rebut en herència si es vol gaudir de la bonificació del 95%. Segons Canyada, cap poble del Maresme obliga a no vendre en aquest període d'anys.
Senyors, si algú vol construir, ho farà igualment, o esperant 2 anys, més del que havia d'esperar fins ara, passar de 3 a 5. O pagar sense bonificació l'impost, que això tenen la possibilitat, els que vulguin vendre. És a dir, com a molt s'evitarà durant 2 anys aquesta presumpta especulació immobiliària de la que vostès parlen o ho van fer, si més no, en comissió informativa. En canvi, el que sí passa és que exigim aquests 5 anys a gent que tingui necessitat de disposar del seu patrimoni per necessitats econòmiques usual en temps de crisi o, per exemple, per motius de necessitat que pugui tenir o de mobilitat geogràfica, no ho podran fer, qui ho pretengui. O millor dit, ho podran fer, però pagant.
Per la seva banda, el portaveu del PP, Diego Parra, ha assegurat que veuen amb bons ulls aquesta modificació d'ordenances a la qual hi ha votat a favor aquest grup municipal, tot i que amb alguns petits matisos.
A nosaltres, jo crec que és una cosa que es podria estudiar en unes properes modificacions. En el cas de la bonificació del 30% a favor dels seus descendents de primer grau i adoptants, com diu l'ordenança, nosaltres potser ens hagués agradat que fos entre el 40 i el 50%, en tot cas, però principi veiem amb bons ulls aquestes modificacions d'aquestes ordenances i, per tant, el nostre vot serà favorable seguint els arguments que han seguit alguns dels companys dels altres grups municipals aquí representats en el ple.
Al torn de rèplica, Ricard Fabra ha explicat que per atorgar ajuts o subvencions a qui hagi de pagar l'IBI es tindran en compte molts factors, remarcant que això no es farà sense un estudi previ de la situació econòmica i social de cada habitatge.
Crec que que aquest govern està millorant el tema dels ajuts socials. Ho estem fent, però com ho estem fent? Ho estem fent també a poc, tenint en compte de l'etapa de crisi que hem estat vivint, igual que tota la gent, però també com a ajuntament, com a la capacitat econòmica que tenia aquest ajuntament, hem anat progressant, però com hem progressat? Com sempre hem dit, fent les coses a poc i sense sense llançar-nos en una piscina buida, com deia sempre el company. Es fa prudent, es va millorant, es va augmentant. Jo crec que només cal veure, o es veurà, amb educació, amb serveis socials, que és el que aposta, el que està apostant realment aquest govern. I bé, sempre es pot millorar, però un cop tinguem clar, per exemple, la diferència que tindrem amb l'increment de les plusvàlues.
Pel que fa a la vigilància dels habitatges buits, Fabra ha dit que és un tema complicat, tot i que ho podem discutir. El regidor d'Hisenda ha afegit en resposta a Joan Canyada que l'exigència de romandre 5 anys a un habitatge rebut és totalment justa, ha dit, perquè qui vulgui vendre el seu habitatge ho podrà fer igualment, ha dit Fabra, només que pagarà igual que si fos una transmissió entre vius. L'alcaldessa Esther Pujol ha intervingut al final del ple per assegurar que no és cert que hi hagi improvisació pel que fa al tema d'ajudes al pagament de l'IBI, tal com havia assenyalat prèviament el portaveu de Junts.
Per part de la major part dels grups d'aquí del consistori, per tant, jo crec que això ens hem de congratular tots plegats. S'estan portant converses i s'han portat converses més enllà de les comissions informatives amb tots els grups del consistori. En algunes ha sigut el senyor Fabra, les que ha liderat amb altres grups, en altres la mateixa, etc. De tal manera que nosaltres hem avançat cap a aquest afegitó que vostè comenta, senyor Salvatierra, o aquesta addicció, una addicció en l'apartat d'acord, que ni tan sols era necessari contemplar-ho aquí, però jo crec que per les darreres converses que havia tingut amb la CUP concretament, crec que el teníem que tenir.
Esther Pujol ha recordat que aquesta aprovació de noves taxes segueix en la línia dels darrers 6 anys de l'equip de govern de ser austers i de no apujar impostos.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Alegria a mitges pels esports tianencs aquest cap de setmana. Dues victòries i dues derrotes. La més sonada, la del bàsquet contra l'Argentona, que va deixar escapar un avantatge de 15 punts. Què va passar, Sergi Quevedo?
El primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana té un desplaçament complicat al camp del Calella. Els tianencs sempre han dominat el marcador. S'han avançat en el primer minut i han controlat el partit. El problema ha estat la segona part, on els homes d'Òscar Chies han desconnectat i el Calella ho ha aprofitat per remuntar el marcador. Al final, a falta d'un minut, el Tiana ha fet el definitiu 2-3, que deixava sentenciat el partit i el liderat, que ara mateix és pel Centre Cultural i Esportiu. Una victòria patida i que no li agrada a l'entrenador, Òscar Chies.
Sí. A ver, para los entrenadores ganar así, a mí no me gusta. Yo prefiero tener control del partido, sentarme, estar relajado, pero luego, cuando termina el partido, te lleva los 3 puntos en el último suspiro, al final te vas con un subidón, la adrenalina subida, todo el equipo, ves que empezamos a tener suerte también, todo lo que no tuvimos el año pasado, parece que es la suerte de los campeones, ¿no? Decíamos en el vestuario cuando entrábamos todos, ostras, estamos ahí arriba y mira, hemos tenido que necesitar de ese puntito de suerte y hoy la hemos tenido, sí, sí.
El bàsquet Tiana arribava al partit de l'Argentona sabent les seves possibilitats, sabent que podia caure, però no esperava fer-ho com ha estat el cas. Tot el contrari, partit que tenien controlat, van arribar a anar per 15 punts per sobre dels locals. Però en 10 minuts fatídics, l'equip ha perdut totes les opcions i també el partit. Al final, l'entrenador s'ha mostrat molt dur amb els jugadors. Considera que hi ha membres de la plantilla que no estan rendint al millor nivell i creu que cal posar les coses clares. La situació recorda la que es va viure la temporada passada amb el Blanes, però molt abans que no pas a la passada temporada. José Luis Martínez.
Però bueno, l'any passat també perquè ho tapaven les victòries i tal, no? I després del Blanes i de que passessin certes coses i de l'ajuda de torno a dir, de l'equip que està a la tercera, no? Que ens va ajudar moltíssim el que quedava de temporada, pues ho vam tornar endavant i ho vam tornar molt bé i molt perfecte. Però clar, l'any és que estem a la jornada 6, eh? Ojo. I per lo que sigui, pues no és només culpa de la gent que hem fitxat, ni molt menys, ¿vale? Però, ostres, pues hem intentat fer un altre cop un equip de 12, no? I no... Bueno, hi ha alguna cosa que falla. Hi ha alguna cosa que està fallant, Tiana, això està clar. No, el que t'he dit. Es parla clar i si el que vulgui sumar-se, s'hi suma. I si al final hi ha més gent que no s'hi vol sumar que s'hi vol sumar, llavors el problema el tindrà el club perquè s'haurà de buscar un altre. No és la meva intenció, eh? És a dir, jo tinc moltes ganes de continuar. Però el que no faré és patir un ridícul i una vergonya com la que vaig patir dissabte. Jo no m'ho mereixo.
Totalment diferent al futsal Tiana. Partit rodó per aquest cap de setmana. Els tianencs han fet un match fantàstic que van fer contra el Padre Damián, un dels equips que millor futbol practiquen. Amb la victòria per 2-0 en un partit que van controlar per complet, sentencien una manera de jugar que fa que estiguin a un nivell per sobre de la resta. Per l'altra banda, deixa en una situació molt còmoda de la quarta posició, que els serveix per no passar problemes i situar-se on creu l'entrenador que mereixen estar, Guillermo Castillo.
Exactamente. Lo que pasa que, bueno, hay que contar también que estamos en la cuarta jornada de la Liga. O sea, el que vaya en último no quiere decir nada. Igual les ha tocado jugar contra los tres primeros y a lo mejor van ahí por una posición rara. Igual de aquí a cuatro jornadas más están arriba. O sea, que me fui que... Pero bueno, sí, había que ganar sí o sí. Igual que havia que haver ganat els altres encuentros que hem perdut com una mala sort.
No ha pogut ser. El vòlei Tiana ha caigut contra el líder de la categoria, el Sant Pere, per un clar 3-0. Les noies de Olaya Rice no han pogut fer res contra un conjunt que és un dels ferms candidats a pujar de categoria. Aquest és un rival molt fet i no ha donat opcions a un equip com el tianenc, que encara està en construcció. De cara a la propera setmana, esperen superar tots els problemes i anar a per totes en un partit que es promet interessant.
Més de 200 alcaldes catalans han demanat aquest dimecres en un acte presidit per Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat que el servei de Rodalies sigui traspassat al 100% al govern català. Berta Martínez.
Al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat no hi cabia aquest dimecres al matí ni una agulla. Més de 200 alcaldes i alcaldesses hi han mostrat en un acte presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la unitat del món local per reclamar el traspàs de Rodalies i per fer-hi inversions que permetin tenir un servei de Rodalies del segle XXI. D'aquesta manera, el govern i el món local volen denunciar de forma unitària l'estat deficient tant del servei de Rodalies com dels trens regionals a Catalunya. Un mal estat denuncien derivat de la manca d'inversió de DIF. Per tot això, ens reclamen el traspàs complet a la Generalitat per tal de garantir, ha explicat fons del govern, un servei fiable i eficient. L'acte ha aplegat a més representants del món econòmic, polític, institucional i civil de Catalunya. També hi han participat alcaldes i agents econòmics, polítics, socials i institucionals de Catalunya per denunciar l'estat deficient del servei de Rodalia i regionals derivat de la manca d'inversió de l'empresa estatal ADIF. A l'acte també hi han participat el conseller Josep Rull, els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Miquel Buch i Xavier Amor, respectivament, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També hi han fet presència les plataformes i entitats vinculades amb la reivindicació de la millora de la xarxa ferroviària catalana, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, el col·lectiu Perquè no ens fotin tren, la plataforma Trens Dignes Ebre Priorat i la plataforma d'usuaris Port Bou Barcelona. Alcaldes d'arreu del país, els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, diputats de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, representants de sindicats, presidents de diputacions, presidents de cambres de comerç, el president del Port de Barcelona i entre d'altres.
L'IBI seguirà sense pujar l'any vinent a Tiana, un ple extraordinari ha donat llum verda aquest dimarts. L'Ajuntament es compromet també a ajudar a pagar l'IBI a qui tingui una situació econòmica desfavorida o càrrecs familiars. Tots els grups municipals, excepte Convergència Demòcrates, han aprovat les normes d'ordenances fiscals per al 2017 del ple d'aquest dimarts. Clam del món municipal perquè la Generalitat assumeixi el 100% del servei de Rodalies de Renfe.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.